Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a retrobar novament el dramaturg, guionista i director David Hare, l'autor de Cel obert, L'habitació blava o la pel·lícula de Reader. En aquest cas, els espectadors es poden acostar a la distància curta d'una obra de cambra com L'alè de la vida, un maig entre dos personatges femenins, dues dones d'un mateix home, l'amant i l'esposa. La interpreten Mercè Arànega i Anna Güell, sota la direcció de Magda Puyo, a la Sala Montaner. Les protagonistes de L'alè de la vida són Madeleine, l'amant, una experta en art, que viu retirada i sola a l'illa de Wight, i Frances, l'esposa, una escriptora de novel·les que ha trobat l'èxit a la maduresa. Quan Frances es presenta de visita i sense avisar a la residència de Madeleine, el jutge invisible del ring dona el tret de sortida perquè comenci un duel verbal que esgarrapa amb subtilesa, fa sagnar amb maldat i cicatritza amb ironia. Les veteranes actrius Mercè Arànega i Anna Güell interpreten respectivament els personatges de Madeleine i Frances, i ho fan com si entre les dues no hagués passat mai bo i res. No hi ha, doncs, estirades de cabell, ni esbatussades neorealistes pròpies de les cultures populars del sud, sinó mirades que es claven l'una en l'altra i paraules que s'escupen com dards enverinats. Les dues esperen els espectadors amb els llums de la sala oberts, assegudes a banda i banda d'una tarima de fusta, que, si no fos que se sap què és l'interior de la casa de Madeleine, podria semblar un pont a la vora del moll on un ferri se suposa que ha portat Frances de visita a l'illa. L'obra transcorre com un alè en una hora i 10 minuts. En tenen prou amb aquests 70 minuts per enaltir, homenatjar i vilipendiar qui va ser l'home de la seva vida, de la vida de les dues, de desemmascarar-ne les mentides. I encara els queda temps per fer-se redescobrir l'una a l'altra certes petiteses i anècdotes que presumptament havien de ser secretes. Una bona conjunció de direcció i interpretació que té, a més, l'afegit de ser un projecte dedicat a la memòria de l'actriu Mercè Anglès, morta d'una malaltia fulminant l'agost passat, als 53 anys, cofundadora amb Anna Güell de Quarts Teatre, i que va poder participar com a ajudant de direcció amb Magda Puyo en la preparació de L'alè de la vida. Recordeu, doncs, aquesta obra de David Hare que Mercè Arànega i Anna Güell representen ara a la Sala Montaner.
Nous llibres amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És dissabte 14 de febrer, festivitat de Sant Valentí. Moltes felicitats a tots els enamorats i enamorades. I també saludem amb moltíssima il·lusió als oients que sentiu la repetició del programa, diumenge 15. Per tots plegats, benvinguts a una nova festa de la diversitat a la ràdio. Justament la nostra estimadíssima ràdio ha celebrat el seu Dia Mundial. Sí, senyor, va ser ahir divendres 13 de febrer, una efemèride proclamada el 2011 per la Conferència General de la UNESCO. I des de la ràdio és que podem donar excel·lents notícies, com ara la que ens col·loca en portada la Montse Faust.
L'ONCE ha repartit 1.085.000 euros a Terrassa en el sorteig del cupó diari del dilluns 9 de febrer. Joan Navarro, en el punt de venda al centre comercial Eroski de Terrassa, va vendre 31 cupons premiats en 35.000 euros cadascú. Enguany, l'ONCE ja ha repartit prop de 17 milions d'euros en premis a Catalunya. Entre ells, el sorteig de Nadal de l'ONCE, celebrat el passat 1 de gener, que va donar 4.880.000 euros en premis majors, i el cuponazo de divendres 6 de febrer, premiat amb 9 milions d'euros a Sitges.
Comencem el programa amb els nostres col·laboradors habituals de la segona setmana de mes. Ja, mare meva, com passa el temps. Són el periodista Cisco Bages, la psicòloga Rosana Moyano i els companys i companyes de la tertúlia de salut mental. A l'espai de les causes trobades, en Cisco Bages arriba amb temes de molta actualitat, com el llibre Estem al cim, discapacitats a la muntanya, escrit per Juan Carlos Vázquez. A la secció mensual dels temes relacionats amb la maternitat i la discapacitat, la Rosana Moyano explicarà com és la primera relació mare-fill i com influeix en la formació de la nostra personalitat i pensament. Finalment, a la tertúlia de salut mental farem reflexions sobre la importància dels hàbits en l'estabilitat psiquiàtrica. Avui amb noves veus. Apa, doncs, ens posem en marxa amb el Toni Huguet al control de so fent un primer cop d'ull a la història. Arriba ja la coneguda veu de la nostra historiadora, la Carmina Coromines. En aquesta ocasió, la Carmina ens presenta la figura del músic Louis Thomas Harding, qui va perdre la vista per accident als 16 anys.
Bona tarda. Louis Thomas Harding, conegut com Moondog, des de molt petit va demostrar el seu gran talent musical. De nen va conèixer la dansa índia del sol, experiència que el va marcar per sempre. Als 16 anys va patir un terrible accident amb un cartutx de dinamita que li va esclatar la cara, deixant-lo sec. Després d'estudiar música en diverses escoles per cecs, Harding va desenvolupar una curiosa i estranya afició pels invents i la mitologia nòrdica. D'esperit lliure i independent, va abandonar la seva família per traslladar-se sol i sense diners a Nova York per viure durant més de 30 anys com a músic al carrer. Vestit sempre amb roba de cuir, casc amb banyes, capa i llança, indumentària basada en la idea que ell tenia del déu viking Thor. Així va ser com va conèixer els directors d'orquestra com Leonard Bernstein i va mantenir una gran amistat amb els músics de jazz Charlie Parker i Nanny Goodman. Era un personatge estrafolari, amable i extremadament culte, admirat per Bob Dylan, Philip Glass, Janis Joplin i Igor Stravinsky. Va publicar més de 30 àlbums amb una impressionant discografia que inclou bandes sonores de pel·lícules o anuncis publicitaris.
At least that's what people say. Mm-mm, that's what tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. I reckon it's again my turn to
win some or learn some, but I... Bé, doncs, iniciem el programa. Avui m'acompanya a... com a veu del programa, a la Maria Vilà. Què tal, Maria? Bona tarda, benvinguda.
Hola, Anna, molt bona tarda.
Hem escollit la veu de la Maria Vilà perquè ella és una enamorada de la vida. Llavors, sembla ser que a Sant Valentí tothom ha d'estar com enamorat d'una parella, d'un home, d'una dona. Doncs no.
També pot estar.
Hi ha persones com tu, home, que també estàs enamorada, tot sigui dit, però tu estàs enamorada de la vida. Especialment dels temes socials.
Especialment, sí, sí. I del voluntariat també. Sobretot és el meu gran amor, el voluntariat.
Què té aquest camp, en aquest cas, els dos, per haver conquistat el teu cor d'aquesta manera?
Doncs, bueno, hi ha aquest proverbi indi, no?, que diu que tot el que no es dona es perd. I jo amb això em sento molt identificada, no?, que sempre que dones alguna cosa, i en el cas del voluntariat és el teu temps, que és com la cosa més preciada que tenim, no?, el que se't retorna, el retorn és molt, molt més gran, molt més gratificant, i t'omple i et gratifica molt més que qualsevol altra cosa que puguis fer.
La primera secció del programa d'aquest segon cap de setmana de mes són les causes trobades del periodista Siscau Bages, que és vicepresident de SICOM, Periodistes per la Solidaritat i la Comunicació. Siscau, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs enamorat?
Bueno, d'algunes coses, sí.
D'algunes coses, bueno, o sigui, sí. De mi no, ja m'ho acabes de deixar ben clar, no?
M'enamoro de la gent, de tu, també, això, però m'enamoro de la gent, no, de persones concretes, no ho sé.
I et costa més, eh?
M'enamoro dels nens petits, per exemple.
Sí?
M'encanten els nens petits. Però no sé si diria enamorament o diria una altra cosa, però a mi m'agrada molt. Jo que estàs down, no?, és un nen petitó i se't puja. M'enamoro de la música, també. La música també m'agrada molt.
I enamoradíssim estàs de les causes trobades. Recorda'ns una miqueta la filosofia del teu espai.
M'agrada buscar en els llocs on hi ha aquesta tendència a trobar-ho tot negatiu, que no va bé, res i tal, no? Doncs trobar llocs on enganxar-se i dir, mira, doncs això és un element per animar-se i per veure el món d'una forma més positiva, no? I per això són les causes d'aquestes trobades, no? N'hi ha moltes, eh?
Sí. Anem a la primera que has preparat per aquesta setmana. El periodista Joan Carlos Vázquez va entrar en contacte allà pel 1999 amb persones amb discapacitat que escalen muntanyes. Uh-huh. Llavors, sembla ser que ha participat en moltes ascensions amb aquestes persones. Siscau.
Ha pujat al Cotopaxi de l'Equador, que té 5.900 metres, al volcán de Mavan de l'Iran, que en té 5.600, al Mont Blanc l'ha pujat dues vegades, al McKinley dels Estats Units, a la Aconcagua, que va ser el primer que va pujar, imagina't.
I les seves reflexions i impressions les ha recollit en un llibre que va publicar l'editorial de la Universitat Oberta de Catalunya el passat desembre. Concretament parlem de Estem al cim, discapacitats a la muntanya.
Sí, la veritat és que treballar amb tu i treballar en el programa aquest el que fa és que hi hagi molta gent que vulgui participar-hi, no? I va ser ell directament, el Juan Carlos Vázquez, que ens va enviar un correu electrònic. Escolta, he fet aquest llibre i jo crec que, a part de que jo em pugui parlar avui, estaria bé doncs, que ell vingui algun dia, no? Ell és periodista i és escalador i barreja les dues coses. I, bueno, les coses... A mi jo m'he llegit el llibre i és realment espectacular. I
què ens podria explicar d'aquest llibre, si és...
Bueno, que jo sóc dels que, com ell diu, pensa quina bogeria, no? Com que la gent està boja. Si ja és complicat pujar una muntanya, si ja és complicat fer-ho...
Sí, jo ni m'ho plantejaria.
No, doncs jo tampoc, no? Jo me'n recordo quan era jove i anàvem d'excursió i anàvem al peu de la muntanya, es quedaven totes les noies i jo, i els...
Bona cosa.
I els tios pujaven cap a dalt, no? I pensava que estan bojos, aquests tios, no? Aquesta temeritat que representa pujar a muntanyes i escalar muntanyes, no? Doncs imagina't fer-ho amb discapacitats com ser sec o tenir un alt grau de discapacitat visual o faltar-te un braç o una cama o tenir esclerosi múltiple. Fins i tot pugen en cadira de rodes. És a dir, que és una cosa espectacular, eh?
Sí.
El dia que vingui ell segurament serà una entrevista fantàstica.
I ha tingut algun accident al llarg d'aquestes ascensions?
No, mai. Ell ho atribueix sobretot a la feina del cap metge de l'expedició, que és Juan Antonio Carrascosa, que és el pare de l'adaptació del muntanyisme per invidents del grup de muntanya de la ONCE, i ell li atribueix a aquesta persona la seriositat, que, bueno, que també és veritat que quan estàs en un moment delicat i difícil, doncs has de tornar enrere, no? I és el que pren aquestes decisions, no? I realment, en una entrevista que he vist pels mitjans de comunicació per internet que he trobat, li pregunten exactament això, algun accident segur que has tingut, no? I no, no, i mira que se'n mor de gent a la muntanya, eh?
És que és constant, sí, sí, ens arriben constantment accidents.
Les muntanyes que us he dit abans que havien escalat, doncs molta gent ha mort, no? En canvi, ell, que, en el temps que porta, que ja són ja 15 anys en escalades, no? Doncs no ha tingut cap accident.
Què explica l'autor del llibre, de les seves impressions i dels discapacitats amb els quals puja a les muntanyes? Perquè, escolta, han de ser experiències...
Sí, 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 no? Ell diu que, bueno, que és al·lucinant, no? Que veure com una persona que amb esclerosi múltiple és capaç de pujar una muntanya altíssima, no? Que el que més l'impressiona amb ell és veure com ploren d'emoció quan arriben a dalt de la muntanya, no? Com s'estableix una relació d'amistat i d'unió tan gran entre ells i els guies, no? Penseu que els cecs van amb una mena de barra, que fa uns 3 metres de barra,
sí.
I es posa un guia davant, un guia darrere i el cec al mig, no? I així ens van pujant tots tres junts, no? I quan arriben a dalt, doncs, ploren, diguéssim, no? A mi li pregunten si ell ha plorat també, ell la contesta, no, se'n va d'estudi, fuig d'estudi, no ho diu, però jo estic convençudíssim que és impossible contenir les llàgrimes quan arribes a la muntanya. Després d'una escalada d'aquestes característiques, no? I veus que la persona que t'ha acompanyat està tan contenta, no?
O sigui, si pugéssim una muntanya, la Maria, tu i jo, com aniríem en aquesta barra, Siscu?
Jo em quedaria a baix, a campo base.
Home, tindríem que ser tu i jo, Siscu, els guies, no?
No, aquella incapacitat. No. Però bueno, hi ha gent amb esclerosi múltiple, eh? Explica el Juan Carlos Vázquez en el llibre que un d'ells de 38 anys li va escriure: pensava que la vida no em donaria massa sorpreses agradables amb aquesta malaltia que tinc, i estava equivocat.
Molt bé, anem amb la segona causa trobada, que és una que tu especialment vols parlar. El dijous passat el ple del Parlament de Catalunya va aprovar que es tramiti la iniciativa legislativa popular que demana que es prioritzi els pagaments dels ajuts a les persones que tenen una gran dependència.
És molt senzilla la ILP. La ILP diu que quan el tema de la gran dependència sigui prioritari, que es pagui primer els diners que es deuen a aquestes persones perquè estan absolutament són febles, són fràgils, no? I necessiten que estiguin per ells, no? I que no es donguin els diners que necessiten és absolutament terrible, no? Hi ha altres necessitats socials, és evident, no? Però aquesta gent el que demana és això, no? De fet, el 61% dels ciutadans consideren que les administracions públiques dediquen molt pocs recursos a l'ajuda de les persones dependents, és a dir, que és una urgència brutal, no?
I qui què demana aquesta ILP?
El demana l'ASCAT, que és una associació de directors de centres gerontològics. Però vaja, ells en van moure la ILP. Després van aconseguir les 55... En calen com a mínim 50.000. Em van aconseguir 55.000 molt ràpid, perquè és aquelles coses que quan te'ls demanen has de dir, vale, doncs firmo, perquè molt raro s'ha de ser per dir que no firmes per demanar que es donin diners per la gent de la dependència, no? I en general, doncs, al darrere d'aquests centres d'atenció social, sobretot de gerontològics, no? Però no només, vull dir que la gran dependència hi ha gent gran, però també hi ha gent jove, no? Hi ha 55.000 persones que han firmat aquesta iniciativa.
I ha trigat molt a arribar al ple del Parlament, massa. Aquesta iniciativa, no?
Massa.
Com
massa,
és?
Massa. Diuen allò en castellà de les coses de Palacio van despacio, no? No hi haurien d'anar, no? Però el tràmit ha sigut llarguíssim, és a dir, ja feia 3 anys que movien. Va arribar al Parlament fa un any, i que va ser quan van donar per bones les 55.000 firmes. El certificat del Parlament de la recollida de 55.554 firmes a favor de la ILP va ser el 13 de gener de l'any passat.
Del 2014,
parlem. Exacte, sí, ara ha passat un any, no? I ara, l'altre dia, doncs, va fer el debat al Parlament, finalment, per veure si tirava endavant, no?
Tu hi eres present.
I vaig anar... No, ho vaig seguir pel canal Parlament, que és una opció... No, exacte, és que últimament vaig estar al Parlament, que no sé quan no hi soc, però...
Sí, en aquesta, habitualment hi vius allà.
Sí, visc allà bastant, doncs en aquesta comissió exactament no hi estava present, estava... Però, bueno, es veu pel canal Parlament, es pot seguir...
Per com va anar la cosa?
Bueno, va ser una mica impactant, perquè li va tocar un paper difícil a la diputada de Convergència, Maria Sansarric, defensar el que costa molt de defensar, no? Que és estar en contra d'aquesta ILP. No? I aleshores va fer la intervenció Andrés Rueda, que és el president d'ASCAT primer, no? I després es van posicionar tots els grups parlamentaris, tots, inclús Esquerra Republicana, que és el que normalment dona suport a Convergència al Parlament, no? Amb la qual cosa va tirar endavant. És a dir, ja havia passat fa un any, a més del Parlament, doncs, quan es va discutir, Convergència i el govern de la Generalitat va dir que estaven en contra, que això no podia tirar endavant, i va tirar endavant. I ara, una altra vegada, Esquerra Republicana va posar-se al costat de la resta de partits polítics i de grups polítics i llavors l'esmena va tirar endavant.
I quins arguments va utilitzar el govern de la Generalitat per oposar-se a tramitar aquesta iniciativa? És impensable, no?
Bueno, doncs, te'l pots imaginar, els diners, no? Bàsicament els diners que no se'ls acaben de creure els de l'ESCAT, no? I també diuen que és més urgent això que altres coses, no? I després que com prioritzen, és a dir, deia la Maria Sansarric, deia, clar, si donem diners per als grans dependents, potser els hem de treure de les beques menjadors o els hem de treure de la renda mínima d'inserció, no? I llavors la resposta que hi havia dels altres grups, o de l'Andrés Rueda, era que no, i que busqueu els diners, que n'hi ha d'haver per beques menjadors, n'hi ha d'haver per la renda mínima d'inserció i n'hi ha d'haver també pels grans dependents.
I a partir d'ara què?
Doncs no ho sé, la veritat és que no voldria que m'escoltés l'Andrés Rueda, però si han trigat un any a aconseguir que el Parlament aprovés tirar endavant, queden 6 mesos, 7 mesos perquè es dissolgui el Parlament, serà bastant complicat, bastant difícil que en el temps que queda de Parlament obert, sempre hi ha la possibilitat que se'n desdiguin i diguin, doncs no fem les eleccions el 27 de setembre, el fem més endavant i mentrestant això pugui tirar endavant, no? Com a mínim, la pressió sí que existeix, encara que no s'aprovi a la comissió que la ILP o que es converteixi en una llei i que obligui a pagar sempre les necessitats dels grans dependents, la pressió sí que existeix i, per tant, doncs, sí que no han de cejar en l'empenyo, no?, de continuar lluitant per aconseguir que això tiri endavant. No?
Vinga, dues causes trobades més de dues malalties, la talidomida i l'hepatitis C, breument. Què ha passat amb una i amb una altra?
La talidomida, no sé si la gent jove ho coneixerà, és una malaltia creada per una companyia farmacèutica alemanya que es deia Grünenthal, que entre els anys 1958 i 1963 va vendre un medicament que servia com a sedant i com a calmant de les nàusees, dels vòmits que tenien les embarassades. En aquells temps no es feia masses comprovacions i aleshores el que va passar és que aquesta malaltia tenia com a conseqüències secundàries de que els nens o morien o sortien amb moltes deformacions, sí. No? I aleshores, al cap de molts anys, han hagut han demanat que s'indemnitzés a la gent. Espanya va seguir distribuint aquests medicaments un parell d'anys més del que ja havien deixat de fer-ho a Alemanya i altres països, amb la qual cosa doncs, molta més gent va quedar afectada. No? I realment no han tingut compensacions a Espanya, l'empresa Grünenthal es nega a ajudar i estan lluitant, han anat al Parlament Europeu per aconseguir almenys que com els que queden vius, que encara són molts, tinguin aquesta recompensació.
I l'hepatitis C, per acabar?
L'hepatitis C és que, com a mínim, tot i que ja n'hem parlat altres vegades, que és un desastre la forma de que les farmacèutiques volen guanyar diners, cada vegada van sortint medicaments nous, un darrere l'altre, i la gent és una malaltia que es curarà d'aquí pocs anys, és a dir, desapareixerà. I això jo crec que, malgrat els negociants que volen treure en profit, doncs és una bona notícia.
Doncs moltíssimes gràcies, Cisco Bages, per acompanyar-nos. Continues amb nosaltres, no?
Jo, amb qui no, aquí
quedes tot el programa.
El que haga falta.
I portem el Vázquez a Catalunya Sense Barreres.
I amb un company dels que pugen amb ell ser que discapacitat a la muntanya.
Sempre, sempre. Sí?
Sí, tant.
Vinga, un petonet.
Fins ara.
Jo sí que estic enamorada de tu, eh? Almenys perquè saps moltíssimes coses.
Perquè estudio.
Continuem amb més programa. Quan es parla d'armes i de les lleis als Estats Units d'Amèrica, sovint hi ha controvèrsia. Com ens diu la Mercè Guiu, a un dels estats d'aquest país hi ha una llei que permet a les persones cegues portar armes, tal i com sona.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Rowland to Columbine ja ens prevenia del perill de les armes en una societat obsessionada per la seguretat i l'autodefensa. Matances indiscriminades en escoles ens mostren com l'accés a elles acostuma a tenir conseqüències nefastes. Doncs una llei, als Estats Units d'Amèrica, concretament a l'estat d'Iowa, permet a les persones cegues portar armes a foc. Una nova polèmica social. Les lleis federals, com la Gun Control Act de 1968, no prohibeixen expressament a les persones invidents portar i utilitzar pistoles o fusells. Un grup que dona suport a la mesura considera que negar aquest dret a les persones cegues contradiu la segona esmena de la Constitució i viola les disposicions federals contra la discriminació. El comtat de Polk ha expedit permisos d'arma com a mínim a 3 persones que legalment no poden conduir ni tampoc veure l'imprès per sol·licitar el permís. Alguns, el Gutiérrez, Han anat més lluny. El de Cedar County, Warren Weddington, assegura que pot ensenyar a les persones cegues a disparar. El propi Weddington té una filla cega a qui pensa tramitar-li el permís tan bon punt tingui la majoria d'edat. Només a tall de reflexió, els països on el sistema policial és menys agressiu, pensem en Dinamarca, per exemple, els índexs de criminalitat són dels més baixos del món.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Passa la Rosana Moyano, anem amb una segona notícia que ens parla de la formació que està impartint l'ONCE als mestres dels nens i nenes secs dels campaments saharauis. Montse Faus.
El Centre de Recursos Educatius de l'ONCE de Barcelona està formant un grup de mestres especialistes en l'educació d'alumnes secs dels campaments de refugiats del Sàhara. Aquest projecte de formació va començar el 2004 i l'ONCE s'hi va incorporar el 2006 mitjançant el desplaçament de professionals del CREA ONCE Barcelona als campaments. Forma part d'una mesa de coordinació de projectes de diferents entitats i associacions catalanes del País Valencià i de Madrid que es responsabilitzen del funcionament d'aquestes escoles i de la formació dels docents. El projecte ha aconseguit crear 5 escoles especials als seus territoris i escolaritzar més de 100 alumnes cecs o de baixa visió. En la seva estada, els mestres saharauis acompanyaran durant 3 setmanes diferents mestres a les escoles on hi ha alumnes integrats i participaran en diferents activitats, com ara formació en ceguesa i baixa visió i en les diferents etapes evolutives i educatives, especialment atenció precoç, educació primària i educació secundària.
Espai de maternitat i discapacitat que lidera la psicòloga Rosana Moyano, professional de l'Associació Catalana de Cardiopaties Congènites de Catalunya. Bona tarda, Rosana, amiga.
Hola, bona tarda.
Benvinguda. Avui ens vols parlar de la primera relació mare-fill i de com influeix tot això en la formació de la personalitat i el pensament. Mm-hmm. Correcte.
Sí.
Maria, jo no sé si tu alguna vegada t'havies plantejat la relació que vas tenir amb la teva mare, doncs, de bebè?
Sí?
Sí, de bebè?
Ador, sí, sí. No, se m'havia acudit mai sí, pensar que...
T'hagi pogut influir en la teva personalitat i en el teu pensament,
sí,
no?
Sí, sí, molt doncs, curiós. Doncs sí, justament perquè és aquest primer vincle, aquesta primera situació que es dona mare-filla, fill, la que ofereix un espai de protecció perquè el nen pugui desenvolupar-se. És a dir, que realment aquesta protecció, aquesta orientació, aquest conèixer què és el que està passant en cada moment, aquesta resposta que donen les mares, són les que permeten al nadó tenir confiança i començar a créixer com a persona. Poder sentir-se segur i començar a mirar al seu voltant, a voler aprendre, a voler conèixer altres persones, altres relacions, tenir altres relacions socials. O sigui que és bàsic aquest vincle.
Jo plorava molt de bebè.
Però segurament tenies una mare que sabia, d'alguna manera, escoltar per què era aquest plor i què volia dir aquest plor. I d'alguna manera acollir allò que tu necessitaves en aquell moment amb aquell plor.
Deien unes coses lletjíssimes. Els meus cosins deien que era la prima la llorona, imagina't. I jo escoltant tot això...
Bueno, potser tenies moltes coses a queixar-te, a dir, a demanar, sí. I això és el que t'ha fet portar...
Ai, Rosana.
El que t'ha portat fins aquí.
Si t'hagués corregut llavors, eh? Ja de vegades m'hagués entès amb tu, segur,
sí.
Sovint quedem bocabadats quan veiem una mare que entén perfectament el que el seu fill vol, encara que sigui petit i no pugui expressar-ho en paraules.
Sí.
Com és que
sí.
Passa això?
És això justament que dèiem ara, no? És a dir, hi ha... com una espècie de fils invisibles, a mi m'agrada molt aquesta expressió, uns fils invisibles entre la mare i el seu fill, que fins i tot comencen a fer-se abans del naixement. És a dir, durant l'embaràs, la dona ja molt sovint es connecta amb aquest fill que porta i d'alguna manera comença a pensar en ell, no? I en el moment en què neix, es va teixint aquest entramat de relacions per les quals... I arriba un moment que la mare sap si aquell plor no? És de queixa, si aquell plor és de gana, si és de son, de malestar...
És una altra comunicació, no?
És una altra comunicació, és una comunicació molt important i que realment permet al nen créixer i amb confiança, no? Perquè té algú que el respon, que li respon allò.
Clar, Rosana, però i què passa amb altres figures? Per exemple, el pare.
Sí, evidentment, no ens el deixem fora. És a dir, aquest primer vincle inicial amb la mare és molt important, però sempre hi ha unes figures al voltant que donen coixí a aquesta mare, no? I fins i tot si no existís aquesta figura, no?, de la mare, hi ha situacions a vegades que fan que no pugui ser la mare la que estigui atenent aquell nen, no?, o que tingui que ser altres figures. Doncs justament és important això, és a dir, no importa tant que sigui la mare realment, sinó aquella figura que pugui donar aquesta confiança, aquest suport, que permeti protegir aquell nadó, que li doni ofereixi les necessitats que té i que d'alguna manera l'aculli, no? És a dir, que no cal que sigui...
I podem dir, fins i tot, que sobre aquest vincle es forma la persona, el nucli de la personalitat i el pensament?
Sí, sí, per això que us comentava, no? Perquè justament si aquest nen se sent protegit i se sent conformat i bé, doncs podrà començar a demanar autonomia, a créixer, a voler conèixer el món que l'envolta, a voler aprendre, fins i tot, i totes les actuacions que té amb la mare, aquest vincle i aquestes relacions amb la mare, amb aquesta figura, no?, que pot ser una altra persona, doncs deixen una petjada en el cervell, no?, una petjada que conforma aquesta vida mental de la persona i les seves relacions.
Però si arriba un fill amb discapacitat, tu creus que es pot veure afectat aquest vincle tan important?
A veure, es veu dificultat, és a dir, hi ha més dificultat en aquest establiment del vincle, però no vol dir que la discapacitat per si mateixa provoqui dificultats en el vincle, eh? És a dir, que fins i tot us podria dir que jo treballo molt amb un entorn de mares a les quals es detecta durant l'embaràs l'arribada d'un fill amb una problemàtica important, que portarà com a conseqüència una discapacitat. Doncs si treballem aquesta connexió, aquests fills invisibles que us deia, no?, mare-fill abans del naixement, doncs fins i tot quan arriba aquest fill, aquest vincle és molt potent, és molt fort, aquella mare està molt preparada per acollir aquell fill amb dificultats. És a dir, que la discapacitat sí que pot dificultar aquesta vincle inicial, perquè en un principi arriba un fill que tu no esperes, no?, que tu t'imaginaves que era d'una altra manera, però no vol dir que necessàriament hagi d'estar malmès o hagi d'estar tocat, no?, aquest vincle.
I això, o sigui, el que deies, vol dir que les possibles dificultats d'aquests moments inicials poden posar traves o barreres al desenvolupament d'aquest fill amb discapacitat?
Mira, la primera trava seria aquest diagnòstic, aquesta etiqueta que molt sovint tapa les autèntiques capacitats i possibilitats d'aquell fill. És a dir, si tu tens un fill que neix amb una discapacitat visual, queda com que aquell nen és cec, no?, i als pares allò els hi queda com marcat. D'alguna manera, allò tapona, no deixa veure que hi ha moltes capacitats i habilitats per descobrir, no? I fins i tot també et diré una cosa, moltes discapacitats porten que el desenvolupament sigui més lent. A vegades el voler fer que les coses vagin ràpides no permet a aquell fill créixer amb les seves possibilitats, no?, i les seves possibilitats de créixer i les habilitats, capacitats...
Vaja, Rosana, jo vull entendre que superar l'impacte inicial que produeix la discapacitat del nadó és possible i que, a més, després podem realment ajudar el fill a desenvolupar-se en les seves màximes capacitats.
Sí, evidentment. És importantíssim aquesta mirada cap al fill. El que us deia, si els pares són capaços de veure... passar d'aquest primer impacte de diagnòstic, veure que allà hi ha un fill amb unes possibilitats, siguin les que siguin, siguin les que siguin, doncs els ajudarà a entendre el seu fill, estirar tot el màxim que es pugui treure d'ell i fer-lo una persona autònoma, capaç, dintre de les seves possibilitats. És a dir, el que és important és pensar que tal com ells el vegin, ell es veurà.
I ara, encara que se m'estava acudint mentre parlaves, si la situació és inversa, si és la mare que té algun tipus de discapacitat o alguna situació difícil, també es veuria afectada aquesta comunicació verbal?
No, depèn de...
No, verbal,
això. Verbal, m'estàs posant l'exemple de verbal, sí, sí. No? Però és que aquesta identitat materna, aquesta capacitat de la mare de connectar-se, no té res a veure amb la discapacitat que pugui tenir una dona. Evidentment, depèn de la discapacitat que tingui, podrà veure's més limitada en algunes situacions, no? però el fet de sentir-se mare, de poder donar a aquell fill tot el que ella vol, pot, i que aquest fill enganxi d'aquesta mare, sigui quina sigui la seva discapacitat, tot allò que la seva mare li pot oferir, doncs no té fronteres, això no hi ha res que ho impedeixi, no? És a dir, que el vincle... Sí. Es genera igual.
Uh-huh. Com a mares, com a persones que són part important de l'entorn d'un infant amb discapacitat, què hem de fer per poder reforçar aquest vincle que li permetrà després a la criatura créixer i desenvolupar-se en perfectes uh-huh. condicions?
Doncs, sobretot, ajudar aquesta mare a sentir-se mare d'aquell nen, sigui quina sigui la seva situació, tant si és aquest exemple que has posat, no? Si és aquesta mare que veu que té algunes dificultats per accedir a aquesta suposada situació difícil, no? Amb un fill que ve sa i que ella no, que té algunes limitacions, o al revés, no? Amb aquell fill que necessita aquell suport i que té unes limitacions. El que és més important és l'afecte, l'amor que ella pugui donar, que ella se senti segura en aquest paper de mare, encara que aquell fill doncs, presenti algunes situacions a les quals ella necessitarà ajuda, necessitarà demanar suport, necessitarà recursos.
Anem a remarcar unes tres conclusions d'aquesta conversa que hem tingut en aquest cap de setmana, segon cap de setmana de mes. Primer, què és, quan parlem de vincle mare-fill, de què estem parlant?
Estem parlant d'aquesta connexió que s'estableix en els primers moments de vida entre aquesta mare i aquest fill i que permet al fill créixer i desenvolupar-se en un entorn de seguretat, de confiança, i que li permetrà accedir al món en general.
Aquesta connexió com és d'important pel nadó, futura persona adulta?
És importantíssima perquè si aquests vincles són de confiança i de seguretat, ell també creixerà amb seguretat davant del món i podrà sentir-se fort davant de les situacions difícils que la vida va presentant-te al llarg de tota... des que ets petit fins que ets gran.
Quan introduïm la discapacitat en el binomi mare-fill, què passa?
Doncs no passa res més que això es fa una miqueta més difícil, però es tracta justament de saber trobar aquests fils que uneixen mare-fill i que realment les persones amb discapacitat poden accedir perfectament a viure en plenitud.
Per tant, per qualsevol mare que estigui esperant un fill o que vulgui tenir-lo o que l'acabi de tenir, missatge per reforçar vincle?
Missatge, enganxar-se a la vida, com deies tu, Maria, no? Enganxar-se a la vida, sigui com sigui, és a dir, encara que tinguis moltes dificultats per arribar-hi, no? Però enganxar-se a la vida, potenciar el creixement, estimar, sostenir aquella criatura que ve com ve i que és un regal, evidentment, de vida.
I si la feina ja ha estat feta, és a dir, tots hem tingut una mare, venim d'on venim, si aquest vincle no ha acabat de funcionar, aquesta connexió, què fem ja d'adults?
Bueno, d'adults, doncs potser girar-te i dir, bueno, què ha passat? Parlem-ho i evidentment hi ha situacions a la vida que no són tan fàcils, no? No tot és flors i violes, evidentment, però...
Però clar, ja tenim estructurada la nostra personalitat i el nostre pensament.
Sí, però les coses es poden canviar.
Sí?
Sí, les coses es poden canviar, perquè un pot afrontar les coses d'una altra manera... És a dir, les mirades cap a allò que t'està passant poden canviar i poden ajudar-te a tirar endavant una situació que potser estava enquistada, que era conflictiva, de relació amb la mare, però potser si canvies de lloc, veus les coses d'una altra manera i això t'ajuda a que aquella relació millori també.
Què et sembla, Maria?
Preciós, em sembla meravellós. Sí, sí, sí.
Hem de repensar-nos les nostres mares.
I tant, i tant. Ara ho veig tot d'un altre color, eh?
Totalment. Vale. Hem de repensar-nos les nostres mares i les mares que som, Maria. Sí, o que serem. O que serem.
Això, perquè jo encara no ho soc, de moment.
Escolta'm, Rosana, i si no som mares, què?
No passa res.
No passa res, tampoc,
no? És el que deia la Maria, enganxar-te a la vida, els vincles, amb tot.
Va, vinga, Cisco, no posis aquesta cara que et deixo parlar com a pare. T'has quedat fora del lloc totalment.
Estava pensant en això, estava pensant en el meu vincle amb el meu nano, no? I...
També l'has repensat, no?, durant aquesta secció.
Fa 16 anys ja, això, eh? No sé. Però bueno...
Encara hi és, el teu fill.
Ho enyoro, sí. Que bonito que era aquello.
Mares d'adolescents, Rosana. Hauríem de parlar un dia de mares d'adolescents.
Dóna per molt aquest tema, eh?
Ens apuntem.
Vinga, Rosana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. De debò, eh? Ets un àngel.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada. What a wonderful world. I ara us presentem diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Ens arriben des de FSC Inserta en la veu de un altre àngel, la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us informem de les tres noves ofertes destacades aquesta setmana. Per a empresa del sector de serveis ubicada a Barcelona, estem fent recerca de perfils de netejadors i netejadores per diverses poblacions, per fer tasques de neteja interior i exterior de trens, estacions i sales VIP. Es requereix tenir experiència en neteja d'oficines o industrial i capacitat per realitzar esforç físic. S'ofereix incorporació immediata, contractació indefinida i jornada completa amb horaris diversos en funció del servei. La següent oferta ens arriba de la zona del Vendrell, on estem fent recerca d'un perfil de conserge per a una residència d'avis. Haurà de fer tasques d'atenció a l'usuari i usuària, control d'accessos i manteniment i neteja de la zona de treball. Es requereix experiència a lloc similar i residir prop d'aquesta població. S'ofereix contracte d'obra i servei d'un any amb possibilitats de continuïtat i una jornada completa. Per finalitzar, continuï fent recerca de candidatures amb un bon perfil comercial per treballar com a agent venedor o venedora de productes de Lloc 11. En aquest cas, per les poblacions de Sabadell, Granollers, Reus i província de Lleida. Han de tenir, preferiblement, vehicle propi, vocació comercial, treballar per objectius i experiència en el tracte amb el públic, així com flexibilitat horària. S'ofereix un contracte d'un any o bé eventualitats, així com un salari fix més comissions, condicions de jornada i horari en funció del territori. Ja sabeu que a FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu consultar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies, Dolors. També us deixem el telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49, per si voleu més informació. 93 238 49 49. Continuem amb més programa.
Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ja se va l'último tren.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández.
O hacer que pierdas el timón.
Estem a punt de donar pas a la tertúlia de salut mental. Abans, però, anem amb la darrera informació de la tarda. Barcelona ha estat protagonista en un dels cupons de l'11. Montse Faus.
El cupó de l'11 del dimecres 11 de febrer ha estat dedicat a Barcelona dins de la sèrie Tu ciudad en una moneda, una col·lecció de cupons que és fruit de l'acord signat entre l'11 i la Real Fàbrica de la Moneda. Aquesta sèrie, que consta de 52 cupons, s'estendrà fins al març del 2016 i en ella es mostrarà cadascuna de les monedes fotografiades en el seu anvers i revers amb l'escut de cada ciutat i monuments destacats de cadascuna d'elles. Aquesta sèrie de cupons pot tenir un gran atractiu per als col·leccionistes. El passat 11 de febrer, 5 milions i mig de cupons de l'11 van dur la moneda dedicada a Barcelona per tot l'estat. A l'envers està acunyat l'escut de la ciutat i en el revers la façana de la catedral de la ciutat i l'estàtua de Colom.
Catalunya sense barreres. Ho fas possible tu.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. But I'll always sleep with my guns when you're gone.
Bé, doncs, arribem ja al temps de tertúlia amb els nostres companys de salut mental, que en aquesta ocasió són Fèlix Rocell, Mònica Civil. Mònica, quina alegria.
Hola.
Escoltar-te de nou a la ràdio.
Què tal?
Benvinguda.
Hola, Anna, com anem?
Jo, sempre que tu estàs a la ràdio, contentíssima. Avui és el dia dels enamorats, Fèlix.
Estàs enamorada de mi?
Jo sempre, lo sabes. Esa pregunta sobra en la mesa.
Quina meravella.
Però sobretot
m'enamoro
de la Mireia Zorín, que avui s'estrena a Catalunya sense barreres com a veu en aquesta tertúlia de la salut mental. Què tal, Mireia?
Bé.
Com t'hi vas trobant?
Bé, sí. Mai havia estat en un plató. Bueno, no és un plató, en una
sembla,
ràdio.
Avui sembla un plató, eh? Perquè hi ha un secret que no podem explicar, tot i que igual després sona una veu. Mm? Ja veurem. Mireia, t'agrada la ràdio, el programa, sents que és casa teva, vols acompanyar-nos uns mesos? Sí?
Sí, sí.
Vinga, David García, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, amb ànims d'explicar hàbits, no? Dolents o bons?
Tu on destaques? En els positius? En els,
No, el que passa és que ara estic visquent de pont a prop als moments una miqueta àlgids i, sí? I el que necessites és descans.
Ja.
I a vegades una nova parella et porta moltes satisfaccions, però també una mica de fons d'estrès.
Tens una nova parella?
Tinc una nova parella, sí.
I és el dia dels enamorats avui?
Ai, li hauré de dedicar.
I què vol dir que estàs en un punt àlgid? Què t'ha passat?
No,
estàs tocadillo?
No, simplement que et costa agafar la zona, ets molt fàcil que t'impliquis en moltes converses, potser baralles... Jo dic que és com si estàs en un laberint amb una banda de batucada, oi, i tota l'estona pom, i tu no saps com sortir.
Així Rosa estàs. De l'Ollo, Rosa de l'Ollo, dolça Rosa de l'Ollo, què tal, com estàs?
Jo molt bé, aquí sí? Amb moltes ganes de contribuir una mica.
Doncs el cas és que no parlarem de l'amor, però ell ha posat el tema, eh? Ho veieu, el David?
Sí, sí.
Estabilitat psiquiàtrica amb una parella? Sí o no? És possible, això?
Jo crec que sí. Una mica complicat potser al començament, però jo crec que és possible.
Jo crec que depèn del tipus de relació, però per suposat que sí.
Podria ser, sí.
Sí?
Sí, sí, jo crec que sí. El que passa és que ja es diu que l'amor és una mica una bogeria, no?
El David ho ha explicat, ell, eh? És que has compartit aquesta inquietud amb nosaltres i, clar, mira la que has format.
És que cal entendre això i el moment de patiment de dir, escolta, el primer moment que la veuré li diré que tinc un trastorn, com li diré, i t'animes, ho fas i després et quedes relaxat, no?, perquè creus que has escollit bé.
Ja ho sap, la noia?
Sí,
que
sí.
Que tens un trastorn?
Sí, ben ràpid, sí.
I ha reaccionat bé?
Sí, ara diu molt més la paraula boig, però jo crec que ho diu en bon sentit sempre.
Ja em diuen de tot pel carrer, o sigui, benvingut al club. Vinga, hàbits de vida saludables, és del que voleu parlar en aquesta tertúlia. No sé si us costa molt portar una vida saludable.
A mi personalment, sí. Jo tinc una certa tendència a canviar horaris. Resulta que un dia em dormo a les 10 de la nit, un altre dia em dormo a l'1 de la matinada, un altre dia a les 4. I per a mi és vital tenir una vida ordenada, dormir de 12 a 8, una cosa així, i tenir una sèrie d'hàbits al llarg del matí i de la tarda, que ho tingui el dia més o menys ordenat. I si em trastorno tot això, i començo a tenir problemes.
Mhm. Jo crec que, a veure, que sí que hi ha un parell o tres d'aspectes per mi molt importants, les hores de son ho són molt, però després també és una mica sentit comú del que són hàbits saludables, no? I que tampoc som tan diferents del que es diu persones que no tenen un trastorn mental.
Ja. Yeah.
Sí, jo també opino de que, bueno, quan estàs més malament sí que acostumes a perdre una mica els hàbits. Bueno, a mi em va passar que vaig perdre les hores de son i això, però després ho recuperes i com una persona normal.
Sí, el que passa és que, bueno, jo per sort, amb la medicació tan tubeta que tinc, doncs tinc un estat d'ànim canviant i intento canviar-lo jo mateix, o sigui, perquè sé que si vaig a la psiquiatra i em fica qualsevol pastilla de més, ho notaré, algun efecte secundari tindré, però és molt habitual que qualsevol company de nosaltres doncs vagi al psiquiatra perquè li digui, escolta, estic patint una petita crisi, dona'm alguna cosa perquè ara mateix no m'aguanto. I com a mínim jo intento aguantar, eh?
A mi sí que em costa tenir una vida saludable, encara que sí que compleixo amb la dieta i compleixo amb les hores de son, però també hi ha altres aspectes una mica més subtils que no em van bé, no? Que
com,
és una mica, com per exemple les relacions interpersonals, no? Les relacions socials, l'establir vincles emocionals amb altres persones, això és importantíssim per la salut, i a mi em costa molt fer-ho.
Estic totalment d'acord amb la Rosa. Vull dir, quan parlem d'hàbits saludables, doncs ens fixem en alimentació, exercici i tal, i potser no pensem en això, en establir relacions de qualitat que t'enriqueixin, de fer activitats, com poden ser doncs, voluntariat, tota una sèrie de coses que també entren dintre del que és hàbits saludables.
El problema és que els hàbits es perden molt fàcilment i es recuperen molt difícilment. La qüestió és que, per exemple, la Rosa, sí, això de menjar bé, fer dieta i aquestes coses, ho porta bé. I jo, que tinc una mica de sucre, ho porto fatal. I però les relacions socials, a mi, per exemple, doncs, em van bastant bé.
No tens problema,
vaja. Connecto amb la gent, tinc bon rotllo, m'aïllo una mica, però potser totes les persones mentre s'alimentaran s'aïllem una mica.
Bueno, clar, és que sí. També hi ha la... que cada persona és diferent, no? Llavors, cada persona, pues, hi ha coses que són el seu fort i altres coses pues, que li costen més. Vull dir, hi ha la diferència individual, no?
Sí, sí, tens tota la raó, Mònica. El que passa és que, de vegades, potser no et va bé una cosa i la necessites, no funciones a nivell social, però necessites el contacte social, que no és el mateix que no funciona a nivell social i que no t'importi. Llavors, clar, en el primer cas s'ha de forçar una mica la màquina, perquè si no...
Quan parleu d'hàbits saludables, a què feu referència? A veure...
Un hàbit saludable,
per exemple,
per a mi,
sí?
És no fumar. Però, clar, per a altra persona...
Per tu no fumar, per tu?
Jo, les hores de son són per mi vitals.
No fumar, no beure... Uh-huh.
Descans mental i físic.
Tranquil·litat, molta tranquil·litat. A mi massa aldarull em revoluciona.
Més hàbits saludables que penseu que són importants per la vostra estabilitat psiquiàtrica.
Jo crec que fer exercici va bé, perquè te produeix endorfines i et sents millor.
Sí, diuen que sí, per tothom, eh? Diuen no que sé, per tothom.
Jo havia aquí apuntat una sí. cosa que durant aquesta setmana havia llegit una notícia que, bueno, és molt també de sentit comú, que diu que el no menjar provoca depressió. Bueno, sí, ho trobo molt de sentit comú. I després el fet de que les persones amb trastorn mental tenim l'esperança de vida menor sí. pel fet d'addiccions com el tabaquisme, la beguda, etc.
Sí, però vosaltres, és el vostre cas, tabaquisme, beguda...
Home, tabaquisme, es podria dir que sí. Sí? Fumadora.
A tu què et passa, Mireia? Explica'ns una miqueta. Doncs
pues em passa que fumo. Fumo 20 cigarros al dia, per exemple.
20 cigarros?
Sí, una fumadora normal, no?
Sí, sí, sí. Però amb el tema de la malaltia, com interfereix?
Doncs pues potser tinc més ansietat i mentalment penso que m'ajuda el tabac.
Uh-huh.
Vale. Però potser no és que m'ajudi.
Uh-huh. Molt bé. Més coses.
Sí, jo així que no tinc grans vicis en principi, doncs al menjar... Sí, però bueno, com a mínim certes substàncies mai han entrat al meu cos i com a mínim puc dir que és el menjar, que a vegades un abús i tal, i no acaba de... Sopa i torna a sopar i torna a sopar, a vegades és això que la necessitat que em dona a mi.
Clar, el Fèlix deia que és molt fàcil perdre els hàbits de vida saludables i molt difícil tornar-los a incorporar al nostre dia a dia.
Clar, jo vaig tenir la crisi, la primera crisi, quan tenia 19 anys, fa molts anys, i jo fumava molt. I amb la crisi vaig fumar moltíssim. I a més, vaig perdre els horaris habituals de dormir. Jo em dormia a les 8 del matí o a les 10 del matí i m'aixecava a les 6 de la tarda. I posar tot això en ordre era molt complicat.
Però això és per la crisi que vas tenir? Que...
Per la crisi vas descontrolar-lo tot. Mm. I després em va costar molts anys tornar a dormir de 12 a 8 i no fumar i no beure. I deixar de fumar, per a mi, va ser un infern.
Però ho has aconseguit.
Sí, ja fa molts anys.
Mireia, escoltes. Sí. No sé si t'has plantejat deixar de fumar, no tinc ni idea.
I no, sí, en... m'ho plantejo vale. Des de fa de temps bastant.
Pues aquí tens un cas d'èxit.
Sí.
Sí?
Ai. Això dona esperança.
Home, no ho sé si te serviria, però vaja, ell... Quants cigarros fumaves tu?
Jo fumava 60 al dia.
Ostres. Vale, tres Mireies vale. En un Fèlix.
Déu-n'hi-do.
Es pot deixar de fumar.
Me has derrotado, Fèlix. Me has derrotado. Es que no puedo continuar con el programa.
T'asseguro que jo ho tindria molt més complicat. Si tu li poses una mica d'esforç, a veure que et resultarà molt més fàcil.
Es que no puedo. Bueno, a ver, retoma el guión, ¿vale?
Vaya paquete.
Com és possible viure fumant 60 cigarros?
Imagina't, o sigui, una cafetera, una xamaneia andant eres, no?
Sí, sí, sí.
Però un darrere l'altre, era.
Una xamaneia que caminava, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
I quan passava una nit sense dormir, igual empalmava 7 caixes de cigarros seguides.
Clar, però en principi, quina relació trobeu entre que es trenquin els hàbits de vida saludable i les crisis psiquiàtriques? Hi ha aquesta relació, no? Sí, què en penseu?
Sí, jo crec que sí. S'estableix un trencament en els hàbits, en la dinàmica normal de quotidianitat quan hi ha una crisi de salut mental. Tu no estàs en sintonia, diguem-ne, amb el que seria, entre cometes, normal. I llavors, com que no estàs en sintonia amb això a nivell de conceptes, potser tens deliris o potser tens al·lucinacions o a nivell emocional potser tens molta ansietat, tampoc estàs en sintonia amb els hàbits normals de vida.
Té molta raó.
Sí. És una torre que et contolla i tu et sents molt bé, i quan tu veus ja venir, ja dius, hosti, ja, això ja... Ja veig el precipici al costat, no? Perquè és una suma de moltes coses que es van perdent en l'equilibri i costa de retornar-hi a la vida normal.
Sí, jo crec que es trastoquen una mica els hàbits. Et costa més dormir, almenys en el meu cas. Tens ansietat, jo a la beguda et sento millor.
Sí, jo també podria dir el mateix, vull dir, jo en èpoques de, pues, d'hipomania, que estàs com molt amunt, molt a dalt anímicament, que creus que pots fer-ho tot, pues sí, fumava més, perquè jo soc exfumadora també, fumava més, bevia més, descontrol totalment horari, i és cert que després costa bastant tornar a agafar el...
I que et resulta més... Et costa menys que tinguis una altra crisi. Ho tens tot descontrolat i aleshores és més fàcil que tinguis més problemes.
Doncs, vaja, no sé ben bé... Clar, perquè la crisi apareix quan apareix. És inevitable, podríem dir. No sé si és o no inevitable, que en penseu.
De fet, ara s'està treballant molt la detecció de pròdroms, que són els símptomes previs a una crisi. I així, mitjançant teràpia farmacològica i teràpia psicològica, es pot evitar la crisi. Això és molt positiu per a les persones amb trastorns de salut mental, o possibles persones amb trastorns de salut mental.
En qualsevol cas, la crisi hi arriba i, per tant, impacta en els hàbits de vida saludable. I què fem? Com hem d'esperar que passi la crisi per tornar a anar incorporant hàbits o què?
De fet, jo penso que el que s'ha de fer una mica és... actuar de manera radical, no? Perquè si hem d'esperar que acabi la crisi, potser la crisi no acaba mai, no? S'ha de frenar amb tractament farmacològic, amb tractament psicològic.
Molt bé, doncs fins aquí la tertúlia de Salut Mental de Catalunya Sense Barreres. Abans, però, ens queda una última reflexió en el programa. Avui he tingut companys de tertúlia de programa observant-vos i enregistrant el programa amb una càmera de televisió i m'agradaria saber què s'ha vist per aquest objectiu. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, s'ha vist nervis, una miqueta, Anna, sí? Confessa.
Amb tu al costat, això ha de ser així sempre.
S'ha vist bon rotllo, s'ha vist gent molt maca... I és això, quan la gent doncs, comença a parlar, doncs empatitzes més amb la gent i res, doncs que es fan estimar, no? Vull dir, amb la poca estona doncs, que han estat aquí compartit, doncs... Què vols que et digui, Anna?
Escolteu una cosa, i vosaltres us heu posat nerviosos quan aquest senyor anava per aquí, ara te gravo a ti i tal? Com ho heu viscut, això?
Jo m'he oblidat.
Sí, totalment, no?
Jo m'he oblidat.
Al principi sí que estaves una mica pendent, però després sí que ja ha arribat un moment que sí, també t'oblidaves.
No pel fet que gravés, sinó perquè es posava al costat meu i em tenia que apartar una miqueta.
Si em seguís pel carrer, sí que em posaria nerviós.
Ai, jo m'he posat molt nerviosa. Déu meu, aquest ull de Sauron allà.
Què et sembla el que et diuen? A veure, com encaixes?
Normal. A mi em passaria igual. D'entrada, us dic que he tingut moltes dificultats, perquè aquí estem en una taula rodona i aleshores tothom està sentat al voltant i l'Anna em diu grava. I clar, tothom em dona l'esquena, no? I aleshores jo entre tots els tertulians doncs, m'havia de fer una mica de lloc. I clar, no ha sigut
fàcil. Te l'has fet. Li hem posat totes les barreres del món. Un aplaudiment pel nostre càmera que ens està acompanyant. Aquesta tarda. Nosaltres tornarem el proper cap de setmana. Mentrestant, com sempre us dic, sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.